Bon dia i benvinguts al Fem Salut. En el programa d'avui tenim amb nosaltres dues convidades. En primer lloc tindrem a la Clara Sentís. Ella és higienista dental i des de fa uns mesos exerceix la seva tasca a l'equip d'atenció primària de Falset. En segon lloc tindrem amb nosaltres a l'Helena García. Ella ha estat realitzant les pràctiques com a metgessa de família en el nostre equip. Amb ella volem parlar de com ha viscut aquesta experiència.
Bé, bon dia. Com ja acabeu de sentir a la intro que fa la Clàudia, comencem una setmana més el Fem Salut, un programa que us intenta apropar al món de la salut a les vostres cases i en aquest cas ho fan els diferents professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. En aquest cas avui presentem a un nou professional. Ja sabeu que fa una colla de temps que aquí al nostre equip d'atenció primària, com a tot arreu de Catalunya, estan arribant diferents perfils de professionals que s'han anat incorporant al nostre equip. En aquest cas tenim una higienista dental, ella és la Clara Sentís, treballa al nostre equip durant 2 dies a la setmana i des del principi d'aquest any s'ha incorporat al nostre equip. I per tant volem parlar amb ella una mica perquè ens expliqui la seva feina aquí al nostre equip i una mica que ens doni 4 consells sobre la prevenció, que és molt important com en totes les situacions en el nostre dia a dia. Bé, Clara, bon dia.
Bon dia, Juan.
Si et sembla, ens agradaria que ens expliquessis una mica quines són les tasques principals que pot dur a terme un higienista dental.
Mira, la tasca principal al CAP és la prevenció. També la promoció de la salut bucodental. Te fico uns exemples, ¿vale? Com són les instruccions de la higiene oral i el control de placa bacteriana. El pacient ve amb el raspall de dents, la seva pasta, mirem que tot sigui correcte, li donem consells sobre el raspall, el fluor que ha de portar la pasta, i fiquem un líquid que ens tenyeix el que és la placa bacteriana. Llavors veiem a quines zones hem d'insistir més, etc.
O sigui, seria com una cosa molt, molt visual, no? Perquè si
sí,
una persona pot visualitzar, no? A on es deixa més les bactèries, no? Una mica és on ha de treballar més aquesta tasca, no?
Sí, molt bé, jo ho aconsello, Bueno, a la farmàcia amb els nens es pot posar en pràctica a casa també, perquè els hi fa gràcia, és el fet això de que és molt visual, i es motiven més, estan més motivats a raspallar-se, això sí que ho estic veient.
Bé, doncs és una eina ja saps, tothom que ens hagi escoltat doncs pot anar a preguntar-ho a la farmàcia com ho tindríem que demanar aquest producte.
Es diu Plug Control, és un líquid, es fica una goteta a la boca, el fan així una mica de saliva i amb la mateixa llengua com si ens pintéssim les dents. Escopim el que ens sobra i llavors allà ja veiem totes les dents pintades, en cas de que hi hagi placa, si no n'hi ha no... La llengua sí, és veritat que es queda pintadeta una estona més, però la resta amb el raspall ja ho anem traient.
Bé, doncs és una manera, no?, visual de conèixer com hem de treballar, i és també indicat no només en els nens, evidentment també en els adults, perquè
sí,
també,
sí, sí, sí.
També és necessari que coneguem aquesta qüestió.
Va, a part de la prevenció i promoció de salut, fem seguiment i tractaments preventius sobre afectacions. Que ara després, si vols, ja parlem que són les càries i la patologia periodontal de baixa complexitat, és a dir, la gingivitis.
Per dir alguna cosa, seria la inflamació de les gengives, no?
Sí.
Per dir-ho de manera planera.
En quant a les càries, el que practiquem seria l'aplicació de fluor i el segellat de fosses i fissures, sobretot. El fluor és important, sí que és veritat que quan venim aquí i fiquem un producte durant un minut, ho traiem i ja està, sembla una cosa ràpida. Però el fluor és important per remineralitzar l'esmalt.
Jo fa un temps recordo que també s'anava a les escoles.
Sí,
tu també ho faràs, aquesta activitat?
A les escoles no, això ho fem al CAP. Això ho realitzem al CAP. El tema dels sellats, també de les fissures, és reomplir el que és les ratlletes dels queixals, les fissures dels molars, és reomplir-les perquè aquestes no siguin tan retentives.
O sigui,
no se'ls quedi tan menys acumulat.
Per tant, que no hi hagi tant risc de que acabat siguin càries.
Exacte.
Si et sembla, passem a una següent pregunta. Com sempre diem, la nostra tasca és la vostra tasca, en aquest cas, és prevenir i promoure la salut bucodental. I quines són les... Quins són els motius que poden perjudicar aquesta salut bucodental?
Els principals i dels que nosaltres ens podem fer càrrec són sobretot la higiene, o sigui, una mala higiene, una mala alimentació i el tabac. El tabac, superimportant.
Que a grans trets, el tabac, què ens pot provocar? Tots hem vist les boques de persones fumadores i veiem que els hi falten quantitat de peces, no? Pot també haver afectacions, no sé si a nivell de la gengiva. Què ens pots explicar una mica del tabac?
El tabac predisposa a agravar tot el que són les malalties que tenim a la boca, tant les càries, sobretot el gengivitis també, és la principal causa del càncer oral del tabac. Vale? I es podria evitar o reduir la incidència, diguéssim, si ens féssim moltes més revisions al dentista, no esperar que ens faci mal alguna cosa per anar.
Per tant, com, tu, com hem començat dient en aquesta entrevista, prevenir és superimportant.
Sí.
I quines afectacions a la boca?
Normalment, aviam, també està el tema estètic, no? De que taca les dents, la litosi, ja de cara als demés.
Com tu has anomenat, una de les qüestions principals és tenir en compte el que mengem, no? Perquè el que mengem, una de les causes pot ser que ens doni una problemàtica afegida a la nostra salut bucodental. En aquest sentit, ens podries explicar una mica quins són els aliments que ens poden ajudar a evitar que tinguem aquesta mala salut per culpa d'aquesta mala higiene?
El principi, el que hem d'intentar evitar o reduir són els sucres. Com els sucres que podem trobar als refrescos, als sucs envasats, a les bosses de patates, a la bolleria, què més? Els aliments així que anem, les hamburgueses, aquests aliments de menjar ràpid, tot això porta un munt de sucre, per això són tan golosos, els hauríem d'evitar també. El fet de que se'ns quedi tots aquests sucres a la boca fa que la placa bacteriana aquests sucres els converteixi en àcids. I aquests àcids són els que foraden les dents, llavors són quan surten les càries.
També ens trobaríem una mica, en aquest cas, la sacarosa, el sucre que coneixem de tota la vida, també seria un element, no?, que també se'ns pot ficar una mica entre les càries, és a dir, posem per cas, mengem maduixes i posem sucre, etcètera, etcètera, no? Tot això també...
Sí, en principi no caldria, si és la fruita com a tal ja porta sucre, algunes més que unes altres. Però, per exemple, la fruita natural, diguéssim, la peça com a tal, ja és una alternativa a un suc de fruita. O sigui, millor prendre la fruita o fer suc, per exemple, amb dos taronges. Sí que és veritat que dos taronges t'aporten el sucre de dos taronges, no d'una si te la mengessis. Però, bueno, amb això tampoc cal... O si és veritat, per exemple, un esmorzar, no? Pues els cereals aquests típics de xocolata i fiquem la llet damunt amb Colacao, pues intentar, no sé, un entrepà. Evitar també, sobretot, les galetes a l'esmorzar. O sigui, no, intentar-ho no fer-ho cada dia. Les galetes es queden molt enganxades a les dents i si després no ens raspallem, ens n'anem cap al col·le, per exemple, els nens, amb allò enganxat.
Ah.
I clar, és...
Evidentment, doncs, a part de tots aquests aliments que has comentat i que per tant hem d'intentar evitar, tot i que ja sabem que de tant en tant ne menjarem, ens pots donar una sèrie de consells de higiènics adequats perquè que fem el nostre dia a dia?
Aviam, el principal és raspallar-nos les dents. S'aconsella 3 cops al dia, com a mínim serien 2, i el de la nit superimportant. La pasta que fem servir ha de portar fluor, vale? Així que aquest fluor farà efecte. Com podem fer que aquest fluor faci efecte? No glopejant després de raspallar-nos. O sigui, ens raspallarem, escupirem el que ens quedi de pasta a la boca i no glopejarem amb aigua.
Doncs és una cosa que segur, particularment jo ho faig, i estic convençut que moltíssima gent acabem fent glopejant el dentífic que ens ha quedat a la boca. Per tant, l'hem de mantenir perquè sigui més efectiu, no?
Exacte, sí, sí.
També la seda dental, no? Seria un factor important entre les dents, per exemple?
Sí, a poc a poc, si no tenim l'hàbit, seria important anar-lo introduint. No cal que ens capfiquem de dir, ui, he de fer servir el fil, poc a poquet, anem agafant l'hàbit, però és interessant fer-lo servir. Encara que ens espatllem superbé, sí que ens estem raspallant les cares per davant de les dents, per davant, per darrere, per sobre, no? La part que masteguem, però entremig de les dents el raspall no arriba. Llavors és important fer servir el fil dental, la seda dental o els raspalls interdentals. Això depèn de cada pacient i els consells que se'ns vagi donant.
I els col·lutoris?
Els col·lutoris, aviam, si tenim una bona higiene, fem el raspallat, ens passem el fil, etc., aviam, estan bé com de més a més. Normalment els col·lutoris sí que és veritat que s'aconsellen per alguna cosa en concret. No és algo necessari, la meva opinió, eh? Aquí ja te dic, per exemple, si tens gingivitis o fem un tractament de genives o hi ha un gran risc de càries que s'hagi de fer suport amb el col·lutori amb contingut de fluor, aquí sí. Però, aviam, el que importa és raspallar-nos superbé, intentar passar el fil si podem, començar-lo a introduir encara que sigui un cop al dia o cada dos dies, però intentant agafar l'hàbit del fil també. I després ja està això, sobretot vigilar el tema dels sucres, de l'alimentació, evitar el consum de tabac i alcohol, i les revisions, important.
I igual que les revisions, també seria molt important també que segurament a banda de les revisions s'ha d'anar fent alguna higiene bucal d'aquestes mecàniques, no? Perquè hi ha persones que malgrat tot i tot i que facin, poden acabar fabricant un excés de sarro per la saliva, perquè tinc entès que el tipus de saliva també hi pot influir. Això s'ha d'anar fent de manera periòdica també, no?
Sí, això ja et dic, si anem fent les revisions, a cada persona, no, li convé pues, fer-ho amb un interval de temps diferent. No? Potser a algú li convé anar-les fent cada 6 mesos, les neteges, algun un cop a l'any és suficient. Inclús hi ha gent que no cal que sigui un cop a l'any. El que sí aconsello que es faci és la revisió. Si llavors amb aquesta revisió ja es veu que fa falta la neteja, o és que també podem detectar qualsevol altra patologia, és que és superimportant.
Molt bé.
Fer les revisions.
D'acord, doncs Clara, doncs jo crec que ha quedat una mica clar la teva tasca i també quines coses hem de fer per millorar la nostra higiene pel tema de la boca, no? Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i si alguna altra vegada ens convé parlar sobre un tema que sigui del teu abast, doncs no dubtarem a posar-nos en contacte. Gràcies.
Vale, gràcies, Armand.
Bé, estem amb Helena García. Ella, com hem dit en la introducció, és resident de R1 de la Unitat Docent de Tarragona, que està centralitzada a Joan 23. I amb ella volem parlar una estoneta, doncs perquè fa ben poc, escassament uns dies, ha acabat una estada aquí als nostres pobles del nostre equip d'atenció primària, doncs, i ha estat junt amb la doctora Anna Biarnau doncs, compartint l'ensenyament i l'experiència per acabar sent metgessa de família. Bon dia, Helena.
Hola, bon dia.
Si et sembla, per començar, ens podries dir si és que d'alguna manera vas escollir aquestes pràctiques aquí al nostre equip i per què ho vas fer, si és que coneixies
sí.
Alguna cosa o és que n'havies sentit parlar o és que simplement et vas tirar a la piscina, com es diu vulgarment.
Doncs mira, la veritat va ser una miqueta cegues. Realment m'havien parlat molt bé de la tutora i va ser principalment per això, perquè jo vaig ser de les primeres de la meva promoció en fer aquesta rotació, llavors, clar, no sabia dels meus companys a qui preguntar, i vaig conèixer un resident més gran, això, que havia fet les pràctiques aquí a l'EAP Falset, i això, m'han parlat molt bé de l'Anna, i mira, em vaig llançar a l'oficina amb això.
Mm-hmm.
Sí, sí. Bueno, en realitat que també realment no coneixia el Priorat i també era un dels atractius i em venia de gust conèixer la zona i això, i que me'n parla bé en l'altre, i mira.
Entre una cosa i una altra, no? Et vas acabar decidint. I d'aquesta estada, que crec recordar que ha estat de 3 mesos, no?, d'entrada, i que possiblement en un futur dels teus estudis encara potser acabaràs venint alguna temporada més, si no ho tinc mal entès, però ara mateix han sigut 3 mesos, no?
Han estat 2.
Dos mesos.
Faran tres en total. Em faré un mes quan sigui res.
I d'aquests dos mesos que has pogut estar aquí compartint aquesta experiència, que crec que segur que et servirà en un futur, quins aspectes podries destacar una mica? Quines coses t'han impactat més o has trobat que t'han agradat més de l'estada aquí entre nosaltres?
Doncs mira, per començar, la proximitat, no?, amb els pacients, la relació que s'estableix, m'ha semblat que al final és una relació molt més propera que el que hem vist fins ara, no?, aquí a la ciutat, perquè al final, bueno, pots indagar molt més, no?, en la vida del pacient, els coneixes molt més, i bueno, sobretot això, la relació metge-pacient és una de les coses que més destacaria. També el temps que podem dedicar a cada pacient a la consulta, no?, perquè a la ciutat, bueno, tenim agendes de 7 minuts i és impossible fer una atenció de qualitat en 7 minuts, no?, algú. I sí que he notat que aquí tens molt més temps i bueno, pots dedicar realment el temps que necessita cada pacient. I això, la veritat, ho destacaria bastant, sí.
Com has dit tu, en altres llocs que tu has estat, principalment ciutats, tu sobretot el que has vist és això, és el temps i la proximitat, no? Perquè aquí una mica no només coneixes la persona, coneixes el que l'envolta, fins i tot el veïnat, no?, una mica s'enxampla,
sí,
no?, i tu pots totalment tenir una idea molt aproximada, no?, de com és aquella persona i de quines coses, de quines dolències pot patir i a on se pot agafar, no?, una mica per donar-se suport, pues, per afrontar les afectacions de salut que té, no?
Totalment. Realment, aquí que la població és, o sigui, el teu cupo de pacients és molt menor, els coneixes a tots i al final és això, no és un poble, acabes coneixent, saps qui és la família de cadascú, les teves situacions a casa, vull dir, sí, ets... Bueno, coneixes molt més l'entorn i tot també els factors, no?, que poden afectar també a la salut del pacient i que poden influenciar.
Ja sabem que és molt d'hora, perquè com hem dit ets R1, per tant, te queden una colla d'anys per practicar, sí, i per aprendre, no? Però tu creus que aquestes pràctiques realitzades aquí en centres com el nostre et poden ajudar a prendre decisions en un futur, si és que s'escau?
Sí, sens dubte. Jo ja d'entrada era una rotació que agafava amb moltes ganes, perquè jo això, de gran sí que em volia plantejar més endavant treballar-hi. Vull dir, bueno, teníem, ja et dic, no havia estat mai, però bueno, l'agafava amb moltes ganes i molta il·lusió per això i sens dubte ha complert les expectatives. I sí, jo tinc clar que més endavant, quan acabi i vegi a veure quina feina se m'oferta i tot, realment és una de les opcions que vull contemplar.
Encara que impliqui fer quilòmetres, potser impliqui distàncies, potser impliqui... Que potser estàs més sol, no? Perquè de vegades hi ha... Sí. Jo com a infermer, a vegades te parlo, pues, que a vegades tenim un company a prop, de vegades no. Sí que sempre ens podem sustentar amb telèfons, amb altres eines, sí, que ens poden ajudar, no? Però, evidentment, pues, potser hi ha aquest hàndicap, no? Però que segurament amb aquests fets que potser m'ha estat explicant, no?, ho pots anar portant millor, no?
Exacte, sí, evidentment també té les seves coses i un d'ells és això, exacte, que et trobes molt més sol a nivell de companys de feina, no? Nosaltres, en els pobles on estàvem, de tots els dies de la setmana només coincidíem amb una, amb l'infermera del mateix equip. I clar, és un dels desavantatges, però sí, bueno, és el que dius tu, al final té les seves coses bones i les seves dolentes i bueno, al final és trobar l'equilibri, veure si et compensa, però sí, evidentment també té les seves coses.
I per últim,
però, bueno, jo crec que el resultat és positiu.
I per últim, la pregunta que sempre es fa quan tu fas una experiència. Tu, aquesta experiència, com tu has dit, et vas intentar assabentar amb altra gent que potser havia passat una situació de pràctica similar. Tu aconsellaries a qualsevol company o companya que et vingués a preguntar, no?, si val la pena?
Sí, sens dubte. Crec que al final tots els, com a mínim, els que fem l'especialitat de medicina de família hem de rotar per aquí. Perquè al final és això, falten molts metges rurals i crec que molta gent tampoc coneix realment. Perquè fins que no he anat a rotar no sabia exactament com funcionava, què s'hi feia i quines eren les diferències. I crec que val molt la pena això, fer aquesta estada i també de cara a que també els metges joves s'ho plantegin, no? I sí, jo sens dubte ho aconsellaria, a part que vull dir, ja no només per provar-ho, que per mi, és, ja et dic, el resultat ha estat molt positiu. I crec que ajudaria també això, a plantejar-s'ho, no?, a altres residents com jo que vagin a retallar. Sí, sí.
Precisament aquesta setmana a TV3 hem pogut veure un programa, no?, que parla una mica dels problemes en quant a la medicina de família, no?, als metges de família, de trobar gent, no?, que vulgui dedicar-se a aquesta tasca, i potser el que es visualitzava és precisament que l'atenció a nivell rural pues, dona una qualitat, sobretot en la feina de l'especialista, en aquest cas del metge de família, o de l'infermer, que pot estar, pues, possiblement, pot aprofitar molt més els seus coneixements i la seva experiència per ajudar una mica a la gent que l'envolta, no?, i a la gent que atén.
Sí, sí, crec, és això, crec que és molt important i que segueixin havent metges, no?, perquè al final és això, cada cop falten més de metges al poble, i és això, la gent que viu als pobles, al final, si no tenen un metge al poble, els hi falta una atenció de qualitat, i tots hauríem de tenir això, no?, el mateix dret a poder tenir el servei de això, no?, de medicina i infermeria, i a ser ben atesos. I, exacte, crec que és molt important, no?, al final que s'omplin aquestes places i que hi hagi, bueno, que puguem abastir, no?, a tothom.
Mm-hmm. Doncs bé, Elena, moltes gràcies per haver estat aquí a Ràdio Falset, en aquest cas, per acompanyar-nos en el programa Fem Salut, i de ben segur que algun moment o altre ens seguirem retrobant.
Oh, i tant. Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
Adéu-siau.
Adéu.
Bueno, Elena, això ja està. Ara, vale. Ara ja han gravat, que han durat 8 minuts 50 segons, doncs farem això del, bueno, corta i pega i tot això, i... Uh-huh. I després acabarem de plenar amb lo de ma filla i tot això.
Vale, perfecte.
I ho arrodonirem, i aquest dissabte sortirà penjat a la web, i després de penjar-ho a la web ho pengem al podcast, mm-hmm, i se pot escoltar sempre com vulgui.
Vale? Perfecte.
Pues bueno, Elena, ja li passaré la informació, bueno, li dius tu mateix. El que passa és que l'Anna aquesta, sí, avui estava una mica liada, perquè son pare,
vale, vale,
son pare ha tingut un dolor aquí a pigastri, que okay, pensaven que si era cardíac, no era cardíac, al final sembla okay, que no, però estava... a l'hospi,
vale,
de qui vaig,
vale,
a Reus. Però bueno, però per sort sembla, vale, que no és res, però uh-huh, almenys el que sé jo fins ara. Però bueno, però que vale, estava una mica liada, vull dir que si no et sí, diu res, ara no li diré res jo, perquè no, està prou, vale, liada, vale, però que ja, sí, ja parlarem amb ella. Vale?
Vale, perfecte. Molt bé.
Bueno, Elena, gràcies, vinga, per gràcies tot, per ja tot, ja parlem, vale?
Ens veiem, que vagi bé.
Vinga, una abraçada. Adéu. I'm as deaf seem when he told
me so sincerely. I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Solde perquè pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb el programa Fent Camí, que us portarà a algun racó interessant de les nostres contrades. Ens retrobem en 15 dies. When our love affair...